La Teua Ràdio, Ràdio Vila-real.
Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada. Ràdio Vila-real, 92.2, freqüència modulada.
La teua opinió ens importa. Segueix-nos en xarxes socials i comenta amb nosaltres. Ràdio Vila-real en Facebook, Instagram i Twitter.
Protagonistes, amb Susana Balaguer, perquè en Ràdio Vila-real vosaltres sou protagonistes.
Molt bon dia, avui és 22 de novembre i ens ha visitat Denis. I vostès se preguntaran qui és? Bueno, pues ha sigut un front i posterior formació d'una borrasca molt profunda al Mediterrani, acompanyada d'un vent molt dur, però breu. Fins 100 km hora hem tingut a tota la província, que al llarg del dia anirà amainant i demà les temperatures pujaran perquè el vent, en este cas, bufarà de ponent. Però, ojo, perquè també serà fort i molt fort. El vent serà el convidat d'aquesta setmana i s'esperen dies de fortes ràfagues. Per evitar que el vent produïsca danys, pues, tenim que revisar cornisses, balcons o façanes deteriorades perquè no en caiguin trossos a la via pública. Assegurar també persianes, antenes o aquests aparells d'aire condicionats que teníem ancorats a les façanes. Retirar de les terrasses o balcons testos o gàbies decoratives que puguen, ja saben, el que passa, pues, eixir volant. També evitar murs o tàpies com a refugis del vent. També tanques publicitàries. Consolidar els cartells d'establiments comercials perquè no isquen volant. Evitar el pas persones d'abrat, com els parcs o boscoses, perquè poden caure branques. Ja saben que durant tota aquesta nit s'han anat retirant de carreteres de pas de vehicles molts arbres que han caigut amb elles. També haurem de tindre aquesta precaució de tancar portes i finestres per evitar aquestes corrents d'aire que puguen causar desperfectes en els interiors. Ja saben que els dies de vent són collites per als cristalers. Avui és el Dia Internacional de la Música. Hem de gaudir d'això, de la música, que al fi i al cap és el que em fa somiar.
Clínica Dental Llopis Díaz, tu clínica dental de confianza en Vila-real. 964-52-90-48. Rehabilitación oral completa con implantes de carga inmediata en el mismo día. Ortodoncia estética con alineadores transparentes. Financiación a tu medida. Trabajamos con compañías de seguros. Estamos en Perejil, número 10, Vila-real. Pide cita en el 964-52-90-48. Clínica Dental Llopis Díaz, porque tú eres lo más importante.
No te preocupes. Cristalería Brock. Carpintería de aluminio, mamparas de baño, mosquiteras, acristalamientos, puertas y persianas. Cristalería Brock, una atención cuidada, rápida y eficiente a cargo de profesionales cualificados. Cristalería Brock. Exposición y venta en calle Vicente Sanchiz 68 de Vila-real.
Cabedo, todo en suministros industriales, agrícolas y jardinería.
Todo, desde la pequeña herramienta hasta grupos compresores y de poda.
Todo, porque contamos con fabricación propia de maquinaria agrícola.
Todo, porque puede contar con nuestro servicio técnico.
Todo en Cabedo.
Senda Pescadores 11 de Villarreal.
Yo soy esa que pasa un domingo leyendo tranquilamente en casa. Pero también soy esa que coge la mochila y conduce hasta perder la ciudad de vista. Y para cada uno de mis yo hay un Asmo. Llévate dos gafas Mo graduadas con antirreflejante por 99 euros. Solo puede ser Mo, solo en multiópticas.
Nos encontrarás en Castellón, Onda Burriana, Almasora y Villarreal.
Avui tenim un programa molt divers. Comença amb el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària de Conductes Addictives de l'Ajuntament de Villarreal, José Gisbert, amb el qual abordarem el tema de l'alcoholisme. I jo me pregunto, quan es vam adonar del problema que ens vindria damunt pel fet de normalitzar el beure alcohol? En fi, també ens acompanyarà Luis Cabedo, veí del Crist del Calvari, que ens parlarà d'històries de persones que han mort de forma tràgica a la ciutat de Villarreal al llarg de la història. És molt interessant, aquestes històries. I també la regidora del Partit Popular de Villarreal, Gemma Ferreres, ens explicarà com a advocata experta en violència de gènere els detalls de la llei de sí és sí. I l'Associació de Transportistes Locals ens parlarà del no abans del que van reivindicant des de fa, pues ja fa un munt de temps, vora un any, i s'aparcament per a camions. I com veuen, en un, és un programa ben carregadet. Segur que hi haurà més coses que a hores d'ara encara no podem avançar-la, perquè encara està determinant-se com haurà acabat, com per exemple el que ens hem enterat este matí ha sigut Issa Reyerta, que ha tingut lloc en Paterna, i ser agressor que ha marxat amb la dona embarassada després de disparar contra la víctima en el transcurs d'una discussió en una finca. Ha sigut un home el que ha disparat a la cama a un altre home i no sabem a hores d'hora a un pare o si ja l'han trobat. Tot això i més coses durant aquestes dues horetes que de ben segur es portarem tot allò que ens arriba a la redacció.
BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8. Protege lo más importante, tu familia. Solo por informarte en alguna de nuestras oficinas recibirás un obsequio. Ven e infórmate en BR Asociados, agencia exclusiva de AXA en Villarreal, situada en Avenida Francesc Tàrrega número 62 y en Carrer San Antoni número 8 de Villarreal. AXA siempre con el Villarreal Club de Fútbol.
Apoyé en el quicio de la mancebía.
La exitosa obra de teatro En tierra extraña llega al Auditorio de Villarreal el 25 de noviembre. Diana Navarro es Concha Piquer y Alejandro Vera es Federico García Lorca. Entradas a la venta en servientradas.com y el restaurante Nu de Villarreal, a beneficio de la investigación médica de Conquistando Escalones.
Lejos de España.
Mármoles Mijares patrocina la noticia del día. Mármoles Mijares, encimeras de cocina, escaleras y baños,
mármol, granito y porcelánico. Las mejores marcas del mercado, Neolit, Silestone y Tecton. Mármoles Mijares, más de 30 años de experiencia en el sector. Llámanos al 675-667-566 o visítanos en el polígono Rayolar número 10, en el Camino Viejo Onda Castellón, junto a Rocersa. Mármoles Mijares. Hacemos de tu hogar un espacio de ensueño. Te asesoramos en el 675-667-566.
I també a Mármoles Mijares els poden enviar un correu. Els dic el correu marmolesmijares@hotmail.com. Miren, si veuen la seva pàgina de Facebook, a una empresa que recordem porta 30 anys en el mercat, podran veure els dos últims muntatges que han fet de bancs de cuina. Un és de Neolit i l'altre és de Silestone. Jo aconsello que la miren perquè els acabats, jo pense que els convenceran conforme m'estan convencent a mi. Ja saben, Mármoles Mijares. On el poden trobar? Pues al polígono Rajolar, al costat mateixa de Rocersa. Mármoles Mijares, ui, ens porta la notícia del dia i jo pense que esta notícia és algo que estàvem esperant tots en molta gana. I jo us dic en molta gana perquè ens afecta, jo diria que al 90% de la població. El govern espanyol i la banca acorden mesures per ajudar a més d'un milió de famílies a pagar la hipoteca. Que com van ajudar-la? Bueno, pues el Consell de Ministres avui porta un paquet d'iniciatives que inclou la limitació de les pujades del tipus i amplia el termini per a llars amb rendes de fins a 29.400 euros. El govern espanyol en negocia amb la banca ajudes per a fer front a aquestes hipoteques. Aquestes hipoteques de, com Andels ha dit, un milió de llars vulnerables o en risc de vulnerabilitat, especialment golpejades per l'increment de l'Euríbor, que ha encarit uns 200 euros mensuals, aquestes les revisades a l'octubre. Ha sigut aquest dilluns a la mitjanit el Ministeri d'Assumptes Econòmics ha anunciat que hi ha un principi d'acord amb la patronal de la banca. L'objectiu és que la bateria d'iniciatives que el Consell de Ministres donarà llum verda en la reunió setmanal d'avui entre en vigor a partir de l'1 de gener del 2023. Les entitats financeres podran adherir-se o no, perquè serà de caràcter voluntari, però ojo, d'obligar compliment una vegada subscrits. Jo dubte molt que n'hi hagi alguna entitat financera que no vulgui subscriure-se, sobretot perquè el que interessa és cobrar. Actualment hi ha 3,7 milions d'hipoteques referenciades a l'Euríbor i el govern de coalició, el que tenim en aquest moment, que és del Partit Socialista i Unides Podem, vol ampliar el catàleg de mesures a les quals poden accedir les famílies per a poder disposar de més opcions per a reduir la càrrega hipotecària de manera efectiva. El pla contempla actuar en tres vies. Millora del tractament de les famílies vulnerables, obertura d'un nou marc d'actuació temporal per a les famílies en risc de vulnerabilitat i més facilitats per a l'amortització anticipada dels crèdits i la conversió de les hipoteques a tipus fix. És a dir, sí, sí, se podrà passar a un tipus fix. En primer lloc, recullen mesures que milloren l'actual Codi de Bones Pràctiques per a les hipoteques vulnerables que es va aprovar l'any 2012 amb l'objectiu d'adaptar-se o adaptar-lo a situacions com l'actual. Es dona opció així a reestructurar els préstecs en un tipus d'interès més baix durant la carència del principals de la principal de 5 anys. Ojo, que era Euríbor menys 0,1, està enfront de l'Euríbor més 0,25 actual. Ho han sentit bé. La última, que fa uns 5 anys aproximadament, que era la principal, estava Euríbor menys 0,1 i ara està Euríbor més 0,25. Les carències són periòdiques concrets en els quals es pot pagar una quota mensual reduïda. Durant aquest temps s'abonen només els interessos o fins i tot s'ajorna el pagament total de les quotes. Ho han sentit bé, eh? Amb la finalitat d'ampliar l'àmbit d'actuació, les llars amb rendes inferiors a 25.200 euros a l'any, tres vegades el que és l'INPREM. L'INPREM és l'índex que s'aplica a Espanya per a concedir ajudes. Tornem al llarg dels 25.200 euros a l'any, que dediquen més del 50% dels ingressos mensuals a pagar la hipoteca. Encara que no vegin incrementat en un 50% l'esforç hipotecari, podrà acollir-se al còdic amb una cadència de 2 anys i un tipus d'interès menor durant aquest període. També un allargament del termini de fins a 7 anys, per exemple, una família amb una hipoteca de 120.000 euros i una quota mensual de 524 euros, podrà, després de la revisió del tipus d'interès, podrà veure-la reduïda durant el període de carència de 5 anys més d'un 50%. O sigui que en vez de pagar-ne 524, podrà pagar-ne 246. Per tant, podrà seguir vivint sense passar gana o perdre la hipoteca. Ojo, que això ocorrís. Es proposa també un nou codi per ajudar a les famílies de classe mitjana amb ingressos màxims d'uns vora 30.000 euros anual que es consideren en risc de vulnerabilitat per l'increment de la quota hipotecària que els consumeix més del 30% de la renda d'una pujada d'almenys el 20% en els interessos. Per a tot s'ajornarà el pagament total de les quotes. Ho han sentit bé. S'ajornarà el pagament total de les quotes i finalment es reduirà encara més les despeses i comissions per a facilitar la conversió d'hipoteques de tipus variable a tipus fix i s'eliminarà durant el 2023 les comissions per amortització anticipada o canvi d'hipoteca. És a dir, si tu vols canviar d'hipoteca, o sigui, vols canviar la teva hipoteca a un altre banc, no tindràs ningú tipus de comissió. I algo que és molt important, la vicepresidenta primera i ministra d'Assumptes Econòmics del govern espanyol, Nadia Calviño, ha anunciat avui la creació d'una nova figura que serà l'Autoritat de Defensa del Client Financer, que està destinada a augmentar la seguretat de la clientela d'hipoteques i tindrà capacitat sancionadora quan s'incompliquen les resolucions que s'han aplegat. Ha apuntat que s'espera que pugui estar en marxa l'any vinent, per així a poder resoldre de manera àgil els conflictes sense haver d'acudir als tribunals. Perquè si no se complís tot això, tots aquests acords que s'han posat en pràctica, se podrà acudir als tribunals.
El treball, la pràctica esportiva o simplement la rutina diària generen molèsties? Fisiovila i Podonova t'ajuden a prevenir i recuperar-te de les teues dolències. Els millors professionals al servei de la teua recuperació. Fisiovila i Podonova, junts pel teu benestar. Els trobaràs al carrer Sant Antoni 53 de Vila-real. Demana cita prèvia a Fisiovila 628 14 33 49 o a Podonova 685 28 80 34.
Suro, caixes, restes d'aliments, saps a quin contenidor han d'anar? Els educadors i educadores ambientals de la Diputació t'assessoren perquè et quedes amb la cobla de les 3 R i recicles com toca. El groc els envasos, el verd per al vidre, el blau per al paper i cartró. I si tenen restes de menjar, directes al contenidor marró. I recorda, la recollida de mobles, voluminosos i restes de poda és gratuïta. Consulta el teu ajuntament. Si vols saber com generar menys residus, t'ajudem a fer-ho possible. Fem territori sostenible. Diputació de Castelló.
Fundació Caixa Rural Vila-real et convida a viure amb nosaltres la gala Generant Valors. El divendres 25 de novembre a les 7 de la vesprada farem un reconeixement a les entitats socials de Vila-real i presentarem les subvencions 2023, tot amenitzat amb l'espectacle de la Maga Patrícia. Ens acompanyes? Inscriu-te a partir del 15 de novembre al web fundaciocaixarural.org.
Vols fer un detall de Nadal en Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique? T'oferim un ampli sortit de lots de Nadal al teu gust i per a totes les butxaques, els millors productes per a donar-li sabor al Nadal. Fes els teus encàrrecs a Charcuteria Vinoteca Santiago Manrique, al Mercat Central de Vila-real, al 696-085-690 o també a www.vinosmanrique.es.
Toldos y cerramientos Mare Nostrum. ¿Tienes una terraza descubierta y quieres convertirla en una estancia más sin obras? Toldos y cerramientos Mare Nostrum crea soluciones rápidas para proteger del sol tu terraza sin ninguna obra. Un techo corredero puede convertir tu terraza en una nueva zona de tu hogar. Si no quieres dejar de disfrutar de tu terraza durante todo el año, la cerramos sin obra, de una forma sencilla, cómoda y ahorrando en la factura energética. Contacta con nosotros y te asesoramos. Nos encontrarás en el Polígono Industrial Uifondo, en el Camí Cabezol 37, en Les Alqueries, o en el 964-534208. Toldos y cerramientos Mare Nostrum. Más de 28 años en el sector de la protección solar. Mejoramos tu espacio.
Siri, ¿cuál es el teléfono de Marza Volkswagen?
Llevan más de 100 años en Castellón y no sabes el teléfono.
Por eso estás tú, ¿no?
Sí, claro. Solo soy un bot. No soy un referente en el sector automovilístico ni un fascinante coche eléctrico.
¿Vamos a tener una crisis?
Pues como todas las parejas.
Yo solo quería el teléfono de Marza, ¿eh?
Mejor pasa por la avenida Lairón 60 en la ciudad del transporte o entra en la web marza.es.
Venga, me compro un eléctrico en Marza y te llevo de paseo.
Si vas a Marza, me quedo más tranquila.
Miren, el 15 de novembre va ser el Dia Mundial sense alcohol. Espanya té un consum d'alcohol per càpita més gran que el de la mitjana europea. A Espanya es produeixen unes 20.000 morts a l'any i hi ha uns 200 problemes de salut relacionats amb el seu consum. Avui tenim el tècnic de la Unitat de Prevenció Comunitària i de Conductes Addictives de l'Ajuntament de Vila-real, José Gisbert. Buenos días.
Buenos días, Susana.
Cuando has entrado en el estudio, te he preguntado, ¿cuándo nos dimos cuenta lo perjudicial que era el alcohol?
Yo creo que todavía no, por lo menos lo suficiente. Pero bueno, tiene que ver con que somos mediterráneos, que aquí se ha bebido pues desde tiempos de Noé, quien crea en la Biblia. Que cuando dejó de llover aquel diluvio, lo primero que hizo Noé fue cultivar vides.
Vaya.
Para emborracharse y darle gracias a Dios de que dejara de llover, que se salvara, ¿no? Entonces creo que ha estado en nuestra cultura. Y bueno, he mencionado pues un libro sagrado, ¿no? Religioso, pero fíjate que la sangre de Cristo es el vino, ¿no? Está inmerso dentro de nuestra sociedad, de nuestra cultura, de la religión, de
Los médicos, claro, todo, ¿no? Los médicos aconsejan una copa de vino tinto, dicen por las taninas y demás. Pero esto es el alcohol es un problema o realmente el problema lo tenemos nosotros de no ponerle límite a algo que existe y que vive con nosotros.
Claro, siempre se ha exaltado lo que son, pues un poco que aviva el espíritu y que a quien no le anima, ¿no? Una copa de alguna bebida alcohólica, ¿no? Uh-huh. Porque de alguna manera lo que te hace es desinhibirte, lo que hace es, pues lo que ha buscado siempre el ser humano, ¿no? El salir un poquito de su ocio y en momentos festivos, pues el salir de la forma de ser de él, ¿no? Y cambiar un poco, modificar su comportamiento, modificar su estado de ánimo. Y eso lo tienen ciertas drogas, y el alcohol ha sido nuestra droga, claro. Uh-huh. Y además, bueno, pues lo que decías, respondiendo a la pregunta del principio, ¿no? Dañino, claro que es dañino, lo produce el propio tóxico, ¿no? El alcohol etílico es un tóxico muy duro, muy fuerte. Lo que pasa es que, bueno, pues con un consumo moderado, quien nos está oyendo no ha tomado alguna copa y no es bebedor social, ¿no? Uh-huh. Yo creo que con ocasión del Día Mundial sin Alcohol, que se celebró uh-huh. el día 15, uh-huh. un poco lo que tenemos que reflexionar es precisamente, bueno, ese día sin beber alcohol, ¿no? Pero que todos los días, ¿no? No estamos hablando como el tabaco, donde está claro que nadie, en su sano juicio, cuando ahora llega Navidad, uh-huh. tiene un hijo, uh-huh. celebramos la Navidad, uh-huh. no le va a dar un cigarrillo, ¿no? Para que fume un niño pequeño. Pero sí que, bueno, pues aún está muy, 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 muy generalizado, pues el dar un sorbito de champán, ¿no? Bueno, porque es un día de Navidad, porque celebramos la Navidad. Parece que no está tan, está normalizado, está muy normalizado. Y de alguna manera, pues claro, el no al tabaco no es el no al alcohol, por lo menos desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista social, desde el punto de vista normativo, ¿no? Y eso es lo que hay, pero realmente estamos hablando de un tóxico muy potente y muy duro, ¿no? Uh-huh. Que puede producir dependencia como droga que es. Hasta hace poco no se hablaba de droga, el alcohol, uh-huh. realmente el alcohol uh-huh. se estaba considerando incluso como alimento, ¿no?
Sí, hablábamos del alcohol como, bueno, pues está vinculado al ocio, al desinhibirse, pero bueno, hay gente que la reacción en él es que lo convierte en totalmente una persona violenta.
Sí, claro, 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 pero no es que no lo sea de por sí, es decir, el alcohol no cambia el carácter, lo que funciona es como una lupa, si tú eres pues un poquito faltón, pues con el alcohol
sí, es verdad,
lo que hace es exacerbarte lo que es esa característica tuya, que como te desinhibe, de alguna manera te hace liberarte de prejuicios, pues puede ser realmente agresivo. Pero al revés, si eres una persona generosa y altruista, pues imagínate con
y
una copa
a
de
todo
más.
El mundo.
Exactamente. Es el,
no, no había pensado nunca.
A todos, ¿no?
Es verdad, ¿eh? Pero hay gente que cuando que la conoces de habitual y dices, sales y dices, uy, esta persona se convierte en una persona de verdad desagradable y es porque le sale su verdadera forma de ser, ¿eh?
Sí, un poco lo radicaliza y de hecho también las emociones, ¿eh? Cuando uno no controla con la bebida, pues los sentimientos son más profundos.
Bueno, también está el típico llorón, ¿verdad?
Claro.
Y que además... O típica llorona que le da por llorar y empezar a decir qué desgraciada soy y tal y cual.
Sí, y, claro, y de hecho hay suicidios que se acompañan de grandes cantidades de alcohol en unas personas pues ya de por sí deprimidas o que han pasado un mal momento, porque claro, el alcohol siempre ha sido falsamente un ahogapenas, ¿eh? Que eso también... Uh-huh. Claro, es un depresor del sistema nervioso central, por tanto... desinhibe, te hace no acordarte de las cosas, parece que, bueno, pues lo típico de las películas, ¿no? De que chica deja chico, el chico se va al bar, se emborracha y parece que el problema es menor, pero claro, después tiene un doble problema, la resaca tan brutal y que la chica no vuelve con él. Con el protagonista.
Y esto es de forma esporádica, es decir, porque si hablamos del día sin alcohol, claro, hay gente que a lo mejor al día... pues no bebe, que bebe los fines de semana porque o es bebedora social. Pero cuando esto se convierte en un hábito diario...
Efectivamente. Eso sería mi recomendación. Me refiero a cualquier oyente que nos está escuchando. Yo le recomendaría para medir si realmente tiene un problema de dependencia, aunque no sea demasiado grave, uh-huh. acabamos pues hablando de alcoholismo, ¿no? Que podría ser la enfermedad, ¿no? La dependencia al alcohol. Pero sí el intentar limitar el consumo... que tiene a los fines de semana únicamente. Es decir, de lunes a viernes no beber y después sábado y domingo pues tomar ese vino o ese whisky o lo que él considere. A ver si puede, ¿no? Eso es un poco que cuando tenemos a una persona en tratamiento que suelen ser muy reacios a aceptar que tienen un problema de dependencia, es lo primero que hacemos, ¿no? Con un buen, una buena relación con ese paciente, el decirle, no se preocupe, quedamos la semana que viene, pero por favor, trate de abstenerse completamente del beber, ¿no? Ya que vamos a tratar su problema y vamos a medir realmente si tiene una adicción. Uh-huh. Si usted controla, probablemente pues pueda pasar una semana con tranquilidad. Pero claro, el 100% de los que están ya ahí buscando ayuda, que lo busca la mujer, o lo buscan los hijos, o lo buscan amigos, pues realmente no ha podido comprometerse, no ha podido cumplir el compromiso con el terapeuta de dejar durante una semana de beber, porque el alcohol es superior a él, claro.
Ellos dicen que no tienen un problema, lo esconden, y se ha evidenciado mucho, o se ha puesto encima de la mesa en el momento en que tuvimos un encierro, es decir, es que en el tiempo de la pandemia, ¿qué ocurría? La gente que bebía de forma normal,
muy bien, Susana,
tenía que buscarse...
Normal, ¿no? Social. O sea, salían a la calle, fíjate que bueno, pues que la persona que tiene un problema de bebida, lo primero que hace es... pues cuando empieza ya a temblar, cuando empieza ya a encontrarse mal, es como el fumador de tabaco, ¿no? Que el primer cigarrillo pues empieza incluso antes de desayunar, ¿no? Pues no, se va al bar y claro, pues fuera de lo que es el ámbito familiar, el bar se toma una copa, luego el otro bar otro, hasta que bueno, llega a entrar al trabajo. Eso no lo vive la familia, no lo vive la mujer.
Claro.
En periodo de confinamiento pues sí que se destapó eso y sí que tuvimos un boom de demandas de problemas con de personas con problemas de alcoholismo, ¿no? Que bueno, pues estaban tapados por eso, porque es claro, encontrar alcohol está tan disponible, en todo momento puedes beber, ¿no? Afortunadamente, por otra parte, porque si no bebiera un alcohólico realmente ya con la enfermedad, se pondría muy muy mal, ¿no? Un síndrome de abstinencia al alcohol puede ser mortal si no se trata a tiempo.
Sin embargo, vivíamos vídeos, porque claro, al tener la tecnología que tenemos en este momento y estar cada uno encerrado en su casa, veíamos terrazas con una pareja totalmente normal que se hacían el aperitivo, o sea, se buscaban como excusas todo el tiempo. Esto ha sido, o sea, realmente ha sido una declaración de que la gente consume alcohol muchos momentos al día, ¿eh?
Claro, de hecho es la sustancia adictiva más consumida en el mundo. Pero sí, claro, no tienen por qué cambiar hábitos. Lo cambió simplemente que no se podía beber en la calle, por tanto, fíjate que, por ejemplo, los jóvenes que lógicamente beben siempre en compañía de sus amigos, pues sí que redujeron el consumo de alcohol durante la pandemia, durante el confinamiento, porque claro, ya que no podían salir con los amigos, ¿para qué tenían que beber, no? Ellos no son bebedores solitarios.
Claro. Pero serían unos futuros bebedores solitarios, ¿eh? O sea, la gente que bebe cuando es joven y no le pone límite, acaba siendo...
Claro, si no le pone límite, sí, claro. Por supuesto. O si no sabe afrontar los problemas más que consumiendo alcohol, ¿no? Que
claro.
Esa es otra forma de llegar al alcoholismo. Pero realmente la población adulta sí que incluso aumentó el consumo de alcohol debido también a la situación de ansiedad, de inquietud, de inseguridad que teníamos, de incertidumbre, que eso, claro, pues también hizo que los adultos en casa pues compráramos bebida y bebiéramos más, ¿no? Porque claro, también teníamos un ocio mayor, ¿no? Y bueno, pues...
Sí, pero...
Aumentó el...
Yo creo, saltaron... En ese momento se evidenció cantidad de personas con problemas mentales que al no consumir o al no salir y tomar algo, me refiero a ya solo de alcohol, pues entendían pues que estaban deprimidos, estaban depresivos, cuando todo el mundo, o sea, estábamos todo el mundo confinados, pero con un montón de tecnología. O sea, tú puedes estar confinado y podías estar estudiando online, por ejemplo.
Claro, en contacto.
Es decir,
con...
Lo de los problemas mentales que mucha gente tuvo, yo creo que era porque falsamente estaba escondiendo las adicciones.
Sí, eso también, pero bueno, se inculcó mucho miedo en esta sociedad, es decir, para parte de ese miedo era razonable, obviamente no sabíamos, había una incertidumbre, que la incertidumbre es lo que produce ese miedo, ¿no? El no controlar qué va a pasar, ¿no? Con esta pandemia, con este virus que cada vez, y las noticias eran diariamente el número de casos que aumentaba, claro, eso produce ansiedad, produce... Y la forma, muchas veces, que algunas personas tienen de resolver la ansiedad es tomando medicación, ¿no? O bebiendo, que si encima mezclas, que también se producían muchas mezclas de ansiolíticos con alcohol, pues tanto peor, ¿no?
Sin embargo, había la otra parte de la sociedad que intentaba, pues, hacer cosas para entretener a la otra media parte de la sociedad.
Sí, que
veían una forma positiva, un adaptarse a vivir de esa manera y esperar a que todo fuera mejor.
Claro, eso era el ideal, imagínate.
Claro, porque al final sacar de la vida se abre paso, ¿no?
Una oportunidad.
Entonces, hay un... A lo mejor es que hay un tipo de persona más predispuesta a caer en las adicciones.
Vulnerable, por supuesto, claro que lo hay. Es decir, sí que hay una personalidad previa que te tiende a tener una personalidad adictiva, claro, es normal.
Cuando...
Eso lo hay. Y aparte una parte hereditaria, sobre todo en el alcohol también la tiene, ¿no? Sí que está comprobadísimo eso en hijos primogénitos, sobre todo varones de padres alcohólicos, pues tienen más predisposición a acabar siendo alcohólicos.
Y cuando se dan las charlas en los colegios y se habla con la gente más joven, que, ojo, imitan el estar borrachos, porque es que yo no sé qué gracia tiene eso.
Sí, eso lo vemos además en cabalgatas y todo, ¿eh? Es curioso. A mí me sorprende porque no soy de aquí, de Villarreal, y cuando empecé a trabajar aquí no lo entendía muy bien, pero bueno, es parte de lo que es la forma de estar, ¿no? Sí que es verdad que la borrachera está bien considerada en algunos foros, en algunos ambientes, y es lo que creo que hay que romper. La borrachera es una intoxicación, es una sobredosis, ¿no? De alguna manera, que si habláramos de otra droga nos tiraríamos de los pelos, ¿no? Diciendo una sobredosis de heroína, pues una sobredosis de alcohol. Y la borrachera nunca tiene por qué ser positiva, ¿no? A lo mejor lo es para quien lo ve desde fuera, fíjate qué divertido, qué bien lo hemos pasado contigo, pero el que la sufre, pues no sabe lo vulnerable que está en esos momentos, y de hecho, pues muchas agresiones a personas han sido, pues, en estado ebrio, igual que violaciones o robos incluso, o engaños, ¿no? El estar borracho es algo que no se debe de plantear como objetivo, y eso es lo que trabajamos con los chavales, porque sí que escucho, pues eso, pues si no me emborracho, ¿para qué bebo?, ¿no? Es un poco utilizar el alcohol como droga, en el efecto droga, diciendo, a ver. Y entonces sí que, sobre todo los más mayorcitos, cuando ya se acercan a la mayoría de edad, que sabemos que ya han empezado a beber, porque la ley prohíba el servir alcohol a menores de 18 años, lógicamente no nos engañemos, no miremos a otro lado, los chavales beben antes. Pero hay que enseñarles a beber. Es una escuela que no está en ningún lado, que en la familia tampoco se hace y debería de hacerse, que es una educación en el consumo de alcohol. Es decir, no seamos hipócritas, sabemos que nuestros hijos van a tomar alcohol.
Pero si cuando ellos empiezan...
Y hay formas y formas de beber, por eso es lo que decías tú.
Si cuando ellos empiezan a decir, es que sabe a colonia, es decir, es que en realidad no tiene ni siquiera buen sabor.
No, el alcohol no tiene sabor, ¿no?
O sea, imitan unas formas, es decir, yo recuerdo, pues hace poco, ¿no?, que me contaban que había una niña pequeña que en una noche vieja vivía champín, que aquello no es nada, y decía, ¡ay, estoy borracha!, como algo como muy muy chic, ¿no?, como que lleva un pedal, decía, ¿no?, y tal, sí. Y dices, una niña de 10 años aproximadamente, que y claro, dices, bueno, ¿y cómo puede ser esto?
Imitaba a lo que pudiera ser un mayor borracho.
Claro, y luego, además...
Y le reían las gracias, probablemente, también.
¿Pero cómo podemos ser tan... ¿Qué debemos hacer? Es decir, delante de una situación así, delante de que nos diga, mamá, ¿por qué beben por si sabe a colonia, si no me gusta el sabor? ¿Cómo debemos reaccionar?
Yo creo que hay que ser muy firme y ni reír las gracias y decir, no hagas tonterías, quiero decir que... Y explicarle, empezarle y hablar del alcohol y de los peligros y de los riesgos que tiene. Y
de lo vulnerable que eres, claro, en el momento en el que bebes.
Y sobre todo una edad, es decir, el cerebro no está maduro como para poder tolerar ni una gota de alcohol. Yo les pongo el ejemplo de las mujeres gestantes. Fíjate que, bueno, pues que el feto sufra tanto en una mujer durante esos 9 meses de gestación que beba alcohol, pero incluso desde antes de cuando ya está concibiendo y no se ha enterado de que está embarazada. Es decir, ahí es el mayor riesgo. Cuando una está buscando quedarse embarazada, no debería de beber alcohol, porque sí que está demostrado que incluso mínimas cantidades de alcohol que ha tomado la mujer en periodo de embarazo han dañado el feto. Y luego han salido, pues eso, lo que es el síndrome de alcohólico fetal, que se nota en los rasgos incluso del bebé. Y es tremendo, porque es un deterioro a nivel cognitivo, a nivel físico, es una parte que además la causa es el consumo de alcohol de la madre durante el embarazo. Y entonces sí que lo explicamos en las clases de lo tóxico que es el alcohol, porque traspasa cualquier membrana, cualquier tejido, cualquier piel, cualquier hasta el punto de que lo mismo que consume la madre lo consume el feto, ¿no? De ahí que, bueno, pues es la dureza de la droga.
Hay una asociación
y
de...
Y al cerebro igual, obviamente. Entonces, aquí, si el cerebro no está maduro...
En Castellón hay una asociación de niños, o sea, de personas ya adultas que han sido hijos de madres alcohólicas y que realmente han sufrido, han tenido muchísimas consecuencias a lo largo de su vida, cierto, a nivel físico, ¿eh? Mm. Y si es tan... claro, te fumas tu primer cigarro y te bebes tu primera copa y el cigarro te sienta fatal...
Sí.
Y la copa te sabe a rayos y truenos. ¿Y cómo es posible que esto sea lo más guay que puedas hacer?
Bueno, porque repiten, porque la presión social la hace muchísimo.
Pero es cierto que cuando te fumas un cigarro te mareas, te sientes mal, es como que... Y cuando te tomas una copa ocurre lo mismo, o sea, es que te dan ganas de devolver... Y seguimos... O sea, ¿cómo una persona puede autoagredirse de esa manera?
Hombre, antiguamente era más raro, porque más normal lo que dices, porque eran alcoholes puros prácticamente, es decir, no estaba la Coca-Cola, no estaban los refrescos. El tema es que, claro, el marketing que acompaña a todo lo que es el consumo de alcohol, porque el alcohol, no olvidemos que es un gran lobby económico y hay muchísimas familias y empresas que viven de que nosotros consumamos, pero realmente sí que hay un mercado dentro del alcohol dirigido a los jóvenes que de alguna manera pues dulcifican lo que es el consumo de alcohol, es decir, pues desde los aguardientes que se convirtieron en snap siendo mucho más dulces y que bueno pues apetecieran más a los más jóvenes, como también el mezclar el alcohol etílico, sea ginebra, sea vodka, con refrescos que tienen mucho azúcar, ¿no? Si no, no entraría en absoluto. Es decir, tú le das a un chaval de 14 años, que es lo que pasa cuando dicen, ¿y no habéis bebido vino? Que el vino pueda ser lo más natural, y lo que dices, bueno, el vino tiene menos grados, deberían los jóvenes de empezar o de iniciarse en el consumo con bebidas de baja graduación, como la cerveza, como el vino, pero no les gusta, porque es más amargo, porque es un sabor más puro, no es dulce, ¿no?
Yo creo que en este sentido se ha avanzado porque ya tanto la televisión, los medios de comunicación ya no se anuncian, en radio y televisión que ya no se anuncian ni el tabaco ni el alcohol, pero ojo, porque pueden seguir patrocinando. El caso de Qatar, por ejemplo,
sí.
Ha sido el más anecdótico de todos, porque que justamente sea una cerveza y que no se pueda consumir alcohol.
Sí, sí, parece que la cerveza no es alcohol. Lo que pasa es que sí que aún está permitido, creo que es a partir de, o sea, menos de tantos grados de alcohol, que eso es un poco la trampa.
Pero ¿cómo es posible que lleguen las fiestas y digan, nos vamos al casal, o sea, al cadafal, y vamos a llevar el, ¿cómo se llama esto? Esto que hacen en un barreño, es que no me acuerdo. Esto que mezclan vino y alcohol.
Bueno, eran los antiguos caps, ¿no?
Que eran... Esto es que no, pero yo estoy segura que cantidad de oyentes que están escuchando lo están, que mezclan azúcar, Fanta, vino, ay, no me acuerdo, bueno, pues esto. Y ya van con el barreño y dices, no sé yo, esto qué gracia. Es como, yo no sé por qué no trasladamos las gracias a las cosas positivas.
Sí, bueno, pero mientras hagan el margen de una fiesta y de alguna manera sean consumos esporádicos, pues bien, es decir, es que tampoco... no te puedes cargar el alcohol de esta sociedad, es decir, es intrínseco a nuestra sociedad mediterránea, o sea, es curioso. Lo que hay que tener es conocimiento, es decir, hay que informar desde que son bien pequeños los chavales de lo que es el riesgo, o sea, de que no normalicemos actitudes de consumos o de abusos de alcohol.
Bueno,
pero sí que claro, lo que no puedes es decir, porque claro, dices, bueno, somos ejemplo los padres para los hijos, ¿no? Oye, no bebas alcohol, bueno, no bebas alcohol a tu edad, pero tú me ves a beber vino en las comidas o brindar con champán, es decir, que somos malos ejemplos en ese sentido, no somos abstemios, ¿no? Sí que hay muchos jóvenes y cada vez más, y te lo digo, es decir, en comparación con los años 80 o con los años 90.
Sí, es verdad, y además son deportistas y sanos, ¿eh?
Es decir, en eso la sociedad está avanzando, vemos a muchos colectivos de jóvenes que cuidan mucho su salud.
Sangría, me lo acaban de decir.
La sangría, sí, bueno, la
que
sangría.
No me sabía.
Sí, que es como la queimada también en Galicia,
es
común en muchas culturas y en muchos lugares.
En fin, yo creo que eso, prevenir y poner en valor lo que realmente nos hace ser una sociedad adulta y mayor de edad, que yo creo que cada vez lo somos más, ¿no?
Sí, yo creo que con respecto a las drogas, No sé, hay mucha más información. Es que claro, yo creo que ocurre, por ejemplo, con el tabaco también. El tabaco, yo creo que es una generación ahora que no ha habido una anteriormente que haya tenido tanta información sobre los peligros de fumar. Y con el alcohol también se está produciendo.
Del tabaco hablaremos el próximo día, porque ojo, aquellos que te dicen, yo solo fumo cuando fumo marihuana, si no, no fumo. O sea, yo no fumo. Dices, Dios, porque también...
Sí, también porque mezclan. Normalmente el que fuma marihuana lo mezcla con tabaco. Fuma de las dos, es decir, lo que es la nicotina del tabaco y el THC de la marihuana. Por tanto, son dos drogas.
Bueno, pero que no fumo y solo fumo porque fumo marihuana y a este ya me ha dejado muerta.
Claro, eso corresponde con el mito de ahora, ¿no? De que los jóvenes dicen que es un asco el tabaco.
Sí.
Pero la marihuana, como es natural, fíjate, como si lo natural fuera, no sé, una seta venenosa, es también natural.
En fin,
de riesgo, ¿no?
José Gisbert, técnico de la Unidad de Prevención Comunitaria de Conductas Adictivas del Ayuntamiento de Villarreal. Muchas gracias por haber estado aquí.
A vosotras siempre por dar esta información.
Huevo, cremosa salsa holandesa, carne 100% vacuno español, queso gouda, cebolla crispy. ¡Es la gloria! ¡Es la nueva signature Huevo Benedictín! Los más ibaritas ya tenéis vuestra hamburguesa. Y cómo no, solo podía ser en McDonald's. ¡Ahora, corre a por ella! Solo en McDonald's Castellón y Villarreal y por tiempo limitado.
Joyería Lola Álvaro, joyas y relojes para él y para ella. Visite nuestra nueva tienda online donde encontrarán las últimas tendencias, el mejor producto, al mejor precio, sin perder la esencia y la tradición que la hacen única. www.lolaalvaro.com. En los momentos especiales, Joyería Lola Álvaro, calle Comunión 39 de Villarreal.
¿Sabes qué? Estuditecles te ofrece un amplio catálogo de cursos online y presenciales. No dejes pasar la oportunidad y realiza tu inscripción a través de su página web, en sus instalaciones de la calle Molino número 11 de Villarreal o llamando al 964-521548. Te esperamos en Estuditecles.
En Grúas Tomás estem especialitzats en treballs de xicoteta i gran envergadura. Servei de grua 24 hores, transports especials i plataformes aèries. Amb les úniques grues de celosia de la Comunitat Valenciana. I amb un repte apassionant, donant-lo tot amb el Villarreal Club de Futbol en les obres al nou estadi de la Ceràmica. Fes-ne cas. Confia en Grúas Tomàs.
D
Descubre un mundo nuevo en Macobi. Encuentra todo lo que necesitas en la nueva exposición, desde materiales para la construcción de las marcas Queracoy, Cemembal, CEIS, a productos para el mantenimiento de tu piscina o lo último en herramientas de poda y maquinaria para el jardín, de las marcas Bellota y Ruby, ferretería, menaje, hogar, bricolaje y pesca. Macobi. Visítanos en carretera Villarreal, Onda, kilómetro 5, Villarreal.
I ara està amb nosaltres Luis Cabedo, ell és veí del Crist de l'Hospital i ens conta casos de persones de Villarreal que han tingut una mort tràgica, una mort distinta, no?, a lo llarg de la història. Molt bon dia, Luis.
Molt bon dia, Susana. Gràcies per tornar-me a convidar.
Bé, sempre és un plaer escoltar aquest tipus de coses, sobretot perquè si no molés content, no emplem el temps en averiguar aquestes coses. Es comencem per...
Pues per Miguel Broch Sancho, que va ser l'últim ajusticiat per la justícia espanyola al Garroteville. I això va ser un 18 d'abril de l'any 1900, tancant el segle XIX, i fa 122 anys d'aquest aconteciment.
Va morir davant de 1.000 persones.
No,
clar.
No, davant d'unes 10.000 persones.
10.000 persones.
Sí, sí, pareixia un partit de futbol, allò. Va venir gent de tota la comarca, en els seus fills i tot, per a veure el tràgic espectacle.
I va ser condemnat per?
Pues va ser condemnat a mort perquè ell estava casat, vivia a Almassora, aunque ell era natural d'ací de Villarreal, i va vindre a demanar-li diners a sa mare. I, claro, sa mare li va dir que no, que sa mare, per cert, li dient Teresa Sancho, i li va dir que no, i al final, per 43 pesetes de l'època, pues la va matar. I, més o menys, però vull que primerament contar-te la història del garrote, que té que veure el garrote en Espanya, no? El garrote com aparato, diguem, per a justiciar a les persones,
sí.
Ja n'hi ha referència d'ell en les repúbliques romanes. O sigui, després també, en l'edat mitja també se va entrar, i ja va entrar l'adjectiu vil. O sigui, el garrote era vil. Vil per què? Perquè els nobles d'aquella època morien decapitats, o sea, com a nobles tenien que morir a espasa, no? I lo de vil és per pa la plebe, pa la gent vulgar,
sí.
Entonces el garrote vil anava enfocat a això. Després el garrote vil, pues, en això de les colònies, pues, també va estar per Amèrica. I aunque este era un emperador, en este cas emperador inca, també va morir al garrote vil, no se li va mantindre l'estatus de noble, i m'estic referint a l'últim emperador inca, Atahualpa, que en el any 1533 va ser executat per el garrote vil. Més endavant ja se va tornar a entrar en l'ahorcament a Espanya, però el rei Fernando VII va tornar a implantar-lo en el any 1832. Però més refinat, vull referir-me que se diu el mètode va ser una variant catalana que es diu el garrote vil, perquè la gent se faci una idea, està ausentat d'un cabiró darrere a l'esquena, nugat i sa persona del coll, i el refinament era que tu imagina't un sacacorxo de vi,
sí,
que t'entra per la nuca i es comencen a enroscar, o sigui, a part de que t'apreta el coll damunt, t'enroscaen,
sí, sí,
i fins que aconseguien trencar-li les vèrtebres i les persones pues morien. Pues això, Miguel Broch va néixer ací a Villarreal a l'any 1855, i com t'havien comentat, sa mare va anar a demanar-li diners a sa mare, i que això, que per 34 pesetes li va pegar un colp i la va matar. El juez i la Guàrdia Civil no van tardar molt en donar el culpable, de fet ell va confessar immediatament. I tras passar per la presó de Castelló el van tancar a la presó Modelo. Se li va fer un juí que va ser culpable enseguida, i entonces se li va condenar a mort. Això va ser un 31 de març, de, perdó, un 11 de juliol de 1899, se li va condenar a mort. No obstant, la gent de Villarreal pues, van fer firmes, van fer de tot per a que no l'ajusticiaren, cosa que no va valer per a la... no va aconseguir res perquè va, la pena va seguir endavant. Uh-huh. Inclús van tornar a fer una altra recolecta de firmes i tal, però el 16 d'abril l'Audiència de Castelló ja va dir que ficaren al reo, que al dia següent anaven a ejecutar-lo. I entonces pues, el patíbul el van muntar, diguem, en una esplana que entonces hi havia al carrer Sant Manuel. Sant Manuel actualment, i supongo que en aquella època també estaria, és lo que era l'antiga Nacional 340, lo que comunica l'avenida Alemanya en lo que és la policia local, sí, i ese tramo, i això sí, se diu carrer Sant Manuel.
Entonces, on està la bàscula?
Molt bé, molt bé. Entonces, en tota aquella època segurament seria tot una esplana i tal, uh-huh, i allí van muntar
La gent replegaria firmes perquè voldria entendre que seria un arrebato que va tindre.
Segurament.
Perquè si ell mateix va confessar la mort, igual va ser pues, un mal colp.
Sí, lo que passa
que... no té justificació, entre altres coses.
No té cap. Lo que passa que la justícia a vegades no entra a valorar els sentiments, per dir-lo d'alguna manera.
Aplicar
no?
la llei i au. O sigui, va estar ajusticiat a Garrote Vila, a Vila-real.
Sí,
i és l'única persona que va estar ajusticiada d'aquesta manera.
Home, deguen d'haver més. Lo que passa que, com a curiositat, ese any, en l'any 1900, va entrar en vigor, de fet ho va publicar la revista La Gaceta un mes o d'això, de que ja quedava prohibit ajusticiar a la gent en públic, que a partir d'entonces se tenia que fer en les mateixes persones al pati d'armes,
sí,
en les persones que diguem tramitaven tota aquesta operació, però cada ells ho van passar pel forro, o sigui, el van ajusticiar públicament, ja t'he dit, davant de 10.000 persones. Uh-huh. El reo el van trasladar de Castelló, de la Modelo, a una celda de l'Hospital de Villarreal, en un furgó de cavalls, perquè entonces era el que se duia, i estava fortament custodiat per soldats del regiment d'Otumba. Otumba era un regiment que s'encarregava dels reos arreu d'Espanya, no?
Uh-huh.
I un guardià dels que estaven allí va assegurar que aquesta nit el nostre Miguel Broch pues, diu que es va fumar 60 puros de l'ansietat de saber que el dia següent anava ja a morir.
A faltar.
I de bon matí, a l'arribar allí, de bon matí, les campanes ja es comencen a tocar així de manera tènue. Ja sabia el poble que anava a passar alguna cosa, s'esperava algun dia especial, no? I en tot el ritual que porta les morts de Garroteville, pues, van eixir des de la Iglesia de la Sang, lo que és avui en dia els Juïssos, sí. Va eixir la cofradia d'allí, en provesot o d'encaputxats, no? Portaven tots els emblemes de la Sang. I seguidament la imatge del crucifijo pues anaven tots en una tartana, per cert, en una tartana arrastrada per un mòbil per una mula que estaria pensant jo, que dalt de la tartana anava el capellà Jaime Torta i el pare franciscà Romanet Guardián, que era guardià dels franciscans, Francisco Ramonet, que era guardià dels franciscans,
uh-huh,
i l'arcipreste Vicente Alba, que este la nit anterior li va confessar, li va fer una missa i li va donar la comunió. Els tres van anar a l'hospital a replegar-lo a d'ell al reo per a seguir la provesó, que tot això anava... el carrer estaven abarrotats de gent, veient com anava tot el transcurs de la provesó i del ritual este, no? I van anar per l'arrabal del Carmen fins a arribar al carrer Sant Manuel, on se feia la execució. Segons la premsa de l'època, diu que van anar, com te deia antes, vora 10.000 persones. I molts anaven en els xiquets, però els xiquets perquè anaven a veure un espectacle tan desagradable? Perquè molts pares entenien de que tenien que portar-los. De fet, quan van veure que el van assentar allí i tal, van començar a pegar-li bofetades als seus fills com una lliçó d'educació, com li dic, mira, aquesta persona, el mal que ha fet... lo que quin desenlace té, per això no vull que te passi a tu. Entonces, ho vas solucionar en la manera educada de pegar-li 3 o 4 bofetades a cada un perquè sentiren el dolor i sapiren.
Quina forma d'educar, quina situació,
Sí, sí. Uh-huh. A tot això, quan va arribar el reo allà al patíbul, el verdugo li va ficar un panyo morat a la cara per a que no la gent no ho vera com
el sofriment
d'ell i tot seguit va fer el sacacorxos del vi que te deia antes, sí, hasta que va morir. Després, pues, Torgadit, la caseta va a comunicar un mes o dos meses antes, que eso ya no tenía que ser públicamente, pero así se van a pasar por el forro y igual se va a justiciar. Sí. Después van a anar els facultatius de la época para decir que estaba mort.
Sancionar la mort.
Li van llevar el velo este que li van ficar, morat, el paño morat, y el van tindre allí todo el día a exposició pública para que vera la gent que estava mort i tal. I al dia següent, de bon matí, pues van anar, el van agarrar i el van enterrar. Y esta es la casi que la historia del último garrotevil casi que público.
El lloc on, o sea, en el actual cementerio o en el que n'hi havia antes.
Pues eso, sinceramente
si
no me ha pegado.
Se va a trasladar, ¿no? De se sap de
es, este. Els llibres diuen que el van durar al cementeri, lo que ja no sé.
Hi havia antes, supose, però que si se va a trasladar a l'actual, no sabem.
Això ja no sabem, perquè dona cuenta que fa 120 anys. I si mires ara molt els cementaris de quan tenen més de 100 anys, solen retirar-les d'ataús ja, perquè no n'hi ha ningú que ho reclama.
No, ara són 75 anys els que... Antes eren 100, però ara en són 75. Sí. Altre cas?
Sí, un altre cas també molt curiós és el de José Cantabella Soriano, que este home va morir perquè li va caure un rayo. Pues això fa 139 anys, un 4 de juliol de l'any 1883, este home pues estava treballant i li va caure un rayo i el va matar, fulminat. Claro, això pareix que siga com la sèrie esta de televisió espanyola de mil maneres de morir, que fent de maneres rares, no? I on va morir n'hi ha una creu allí, que encara està avui en dia, per a tota la gent esta que li agrada caminar i això, segurament, està entre el camí segon Sedeny, entre el camí de Sant Jordi i el de la Navoleta, entre estos dos camins, el camí de Sant Jordi i el de la Navoleta, n'hi ha un camí que es cruza, que se diu segon de Sedeny. I si ho va bordejant per allí, vora la creu allí...
Terme de Villarreal.
Sí, Terme de Villarreal. I vora allí la creu, que encara està en vigor i tot. A més, se veu l'escrit este que fica, que pone José Cantabella Soriano, soltero de 32 años de edad, fallecido en este sitio 4 de julio de 1883, víctima de un rayo.
¿Está bien conservada?
Sí, está bien conservada y se trae bien claro. Pero así, yo voy a decirte que este hombre... este home o qualsevol persona no va complir les normes de seguretat, per dir-ho d'alguna manera.
Sí, i a més les avançàvem nosaltres sí. per este episodi de vents que estem tenint.
Molt bé. Sí, per exemple, si mirarem el Centre de Control i Prevencions Estadístiques, mos diu que n'hi ha una persona de cada 1.000.000 de que mos puga caure...
És més fàcil que te toque la loteria que te mate un rayo.
Anem a parlar, que anem volent que mos toque la loteria, en este cas que mos toque el rayo, i anem a comprar participació. I veuràs com al final comprendràs que a lo millor este home que se l'estava jugant, no?
Sí.
I això, la estadística diu que te caiga un rayo és una possibilitat entre 500.000. O sigui, és una estabilitat molt alta. Després, si damunt treballes al camp, i sa possibilitat va rebaixant-se. Si damunt treballes en una època del temps o en una zona que sol ploure molt i tronar molt, siguis baixant, les possibilitats. Si damunt estàs entre les 12 del migdia i les 6 de la vespre, també les estadístiques diu que a aquestes hores quan més rayos cauen. O sigui, estadísticament està provat i, per tant, tornem a comprar una altra papeleta, que és el que feia José Cantabella. Va comprar una altra... Damunt, si li afegim que eres home... L'home té un 85% de possibilitats de que li caiga un rayo més que a una dona.
Això estadísticament
està comprovat. O sigui,
home, pues en algú xin guanyant, no?
Com que jo quan la meva dona, quan ella que està plovent i me vol traure a passejar, jo dic, si l'altre un any jo vaig, si no, no vaig a cap posta.
Sí.
I després, si eres home, pues un 41%, entre 15 i 34 anys, solen ser víctimes del rayo.
O sigui, una vegada passes els 34 ja vas lliurant, no?
Molt bé. Vull dir que ell era soltero en 32 anys. Vull dir
tenia
que
totes les papeletes.
També
diuen que si tens els peus banyats o si vas descalç...
Claro, totes aquestes de això va sumant. Al final li degradin uns quants talonaris.
Sí, pobret. Tenia el gordo, eh?
Per tant, el pobre, al final, pues, li degrada de caure pues, la que li va caure, no? I està la creu allí, que ho acredita i ho certifica. O sigui, que
és real.
Que és real.
Que hi haurà gent que passarà per allí i no sabrà. I ara, a partir del que acabem de parlar, quan passe, se fijarà i se recordarà la història que acabes de contar.
Sí, sí. I, en totes maneres, vos deixaré la fotografia de la creu, que saben que se llis clarament el que posa per a que veu que existís. O sigui, que...
Inclús hi haurà gent que este cap de setmana tindrà curiositat per anar a veure-ho, eh?
Pues sí, segurament. És una manera de això. I després, pues, si vols que te conte una miqueta la història de Santa Catalina, que a lo millor...
És que és el moment.
el moment.
Santa Catalina és una fira, Santa Catarina és una fira, sempre hem dit Santa Catalina, però ara és Santa Caterina, hem de dir, no?
Sí, sí.
És una fira que des de ben menuts, què fem? Pues anàvem tots a per els diners que ens donaven els familiars i ens compravem eixa prèvia als Reixos.
Correcte. O sea, lo que es Santa Catalina, yo creo que en esta emisora de radio, en totes, en els diaris, de eso, se parla de tot, de lo que se referís a la Santa Catalina Fira com a tal. Però jo estic segur que molta gent no habrá tingut mai curiositat de saber qui era esta Santa Catalina.
I... Parlem de lo que és la Santa.
La Santa.
De la figura de Santa Catalina.
Molt bé. En este cas és Santa Catalina de Alejandria. I te diria que a lo millor se mos cau una miqueta el mito. ¿Por qué? Porque ya en el año 1961 una rama de la Iglesia Católica ya ficaba en dubte de que esta santa va a existir. De fet, historiadors de la època i sempre han hagut historiadors que també, pues lo que te estoy dient, no deixa de ser una leyenda inventada per el mateix cristianisme per a donar-li vida a esta persona. De fet, historiadors com Harold Tyler Davis va escriure un llibre de Alexandria the Golden City, que el llibre en si conta la vida d'Alejandria, perquè Alejandria, des de la seva biblioteca, que qualsevol que hagi estudiat una miqueta d'història sap la història de la biblioteca d'Alejandria, que era lo más de lo más de l'època, no? Pues casualment, dic que és un invent de la Iglesia cristiana de l'època contra el paganisme. Per què? Perquè en aquella època hi havia una dona en Alejandria també que li diuen Hipatia.
Claro.
Hipatia de Alejandría. Esta dona, cualquiera que haya visto una miqueta la película de Agora, de Almenábar, conta la historia de la primera dona, que casi que podrían decir que es la primera dona silenciada, científica, filósofa, matemática, vamos.
O al menos que nos hayamos enterado.
Y no nos vamos a enterar por ella porque ya se van a encargar de cremar-li todos los escritos y cremar-li tot. Lo que pasa que ella va a tener muchos discípulos, porque era una dona, que ella lo que era docent, no entraba a valorar si era cristià o era pagano, o era rico, o era pobre, todo el que volguera dependre coses de la ciència i tal, ella sempre estava disposa, no discriminava a ningú. I per això a lo millor ho va pagar, per no voler discriminar, no? De fet, esta dona era filla de Teón. Teón era un mestre universitari de la mateixa biblioteca d'Alejandria, que este home era una eminència en matemàtiques, era astrònom, era, vamos, una eminència científica, i la filla... Hipatia el superava per cent paus, o sigui, era una eminència estàtica. I, com deia antes, si qualsevol que hagi vist la pel·lícula, hi ha una escena que els cristians van allà a porrejar la porta de la biblioteca que està allà i donant classes i tal, i ho cremen tot.
La maten en pedres, no?
Sí, no, a Hipatia en veritat la van degollar, un dia que anava a donar classes la van agarrar, la van degollar, la van descuartizar y la van cremar en una iglesia de aquella época y tal. Entonces la Iglesia Católica pues va a entrar, diguem, per lo que estén dient, va a entrar a Santa Catalina de Alejandría. Voy a decir que va a entrar porque no deja de ser una leyenda. Lo que pasa es que va a haber un papa, Gregorio XIII, que allá per l'any 1880 a ella la va a colocar dins del martirologio romano. ¿Qué vol dir martirologio? O sea, que de ser una leyenda ya se convertís a dogma de fe, que això va existir i que esta persona és veritat. Entonces tenim que creure lo que un home en l'any 1580 mos va dir que sí, que una cosa que va a sucedir a l'any 370 després de Crist, que va a sucedir, que Catalina va a existir, i per lo tant anem a contar la seva vida conforme hemos arribat hasta avui en dia. Pues Catalina és una màrtir cristiana del segle IV.
Sí.
Perquè tots sabem que el dia 25 de novembre el santoral li va donar el dia de la seva festa i que nosaltres celebrem la nostra fira, no? I que va tenir molt d'èmfasi, sobretot al segle X i XII, la seva vida. O sigui, va tindre molta repercussió, no?, contant la seva vida. Ella està dins dels sants auxiliadors de la muerte súbita. Tots s'acomiaden a ella quan hi ha una muerte súbita o algo, com a patrona d'això. Catalina, segons mos conta el sant oral, va néixer l'any 290 en una família noble d'Alejandria, en Egipto. era una chica molt intel·ligent, va destacar molt prante en els seus extensos estudis, no te resulta una miqueta familiar, el que t'estic dient.
Ella era una...
Que la van situar al mateix nivell que grans poetes i filòsofos de l'època. Uh-huh. Una similitud molt en la nostra científica, no?
Sí.
I una nit que li va aparèixer Cristo, entonces ella va dedicar en aquest moment consagrar-se a la seva vida i considerar-se des d'aquell moment promesa a Crist, no? N'hi ha que dir que l'emperador Magencio va anar una vegada, este emperador va durar 6 anys, però bueno, va anar a Alejandria a veure allí als seus territoris, i de la qual va anar a Catalina a la invitació de la festa, no? I en ella, pues, tots van entrar, el emperador va demanar que cada un que anava que tinguera que presentar un sacrifici, i ella quan va entrar allí se va santiguar i va dir que ella... dirigis a l'emperador li va respondre que ella te coneix el verdadero Déu i no té per què fer aquests tipus de barbaritats, uh-huh, segons ella, no? Uh-huh. Entonces l'emperador se va mig enfadar i la va enviar al palacio, i a tot seguit ella li va dir, bueno, si vols fem un debate filosòfic i te demostraré jo que el que jo dic és veritat, i ell va acceptar. I la història està que tots els sabús que hi havia allí, els sàvios i tal, al final Catalina es va convencer a tots. Claro, això a l'emperador en què el van mosquejar molt més, i va mandar matar a tots els sàvios estos, no? I, bueno, que una tia esta mos vull convèncer a tots.
A tots, i que al final tots li donen la raó, malament. Bé.
Entonces, a este fet li va dir l'emperador, però pues, si vols casar en un sàvio d'estos, jo te dono esa potestat, no? No, no, jo estic casat en Déu i no vull casar-me en ningú més. Per tant, se'ls va carregar a tots. Ja d'ella la va mandar a sotar i la va tancar en una presó. Tot seguit, l'emperatriz, la dona de l'emperador, i un oficial, Porfirio, van anar a veure-la, a convèncer-la, home. Però al final, qui van ser convençuts van ser ells també.
Quin poder tenia de convicció?
Tenia un poder de convicció exageradíssim. De fet, això queda reflejat en el llibre de la Passió, un document molt antic escrit en grec, entre els segles 7 i 8, en la qual parla la història de Santa Catalina i conta aquests fets. Entonces, l'emperador se va enfadar molt. Diu, sí, a esta vaig a putejar-la, perdona l'expressió, i la va torturar, utilitzant una màquina formada per rodes guarnecides en gabinets,
sí,
i pa matar-la, pa tallar-li a trossets, per dir-ho d'alguna manera, però resulta que l'aparato ixe, quan va arribar on estava ella, se va parar i no va passar res. O sea, un milagro.
Un milagrito.
Un miracle. Entonces va aprofitar l'altre camí l'emperatriz per dir, home, veus que al final té raó.
Que hasta la providència se posa, claro, de part d'ella.
I l'emperador diu, mira, jo estic hasta el naso ja d'esta. Aixina que a d'ella, al soldat este que va acompanyar a l'emperatriz, a Porfirio, i als 200 soldats que tenia ell en el seu regiment, es va passar a tots, es va decapitar a tots. Uh-huh. I aixina és com va morir Santa Catalina.
Que va morir decapitada.
Decapitada i avorrint a l'emperador, que l'emperador, vamos, entre els sàvios, soldats i tot, va fer una carnisseria.
Ell va dir, jo, per si acaso me convenç, ho talle tot de principi i punt.
Sí, sí, a tot això, hi ha que dir que Catalina és la patrona de tots els escolars, de tots els estudiants, de tots els filòsofos, de tots els prisioners, de totes les dones que volen casar-se, de tots els barbers, i sobretot a tots els oficis que estan relacionats en les rodes, perquè, claro, com ja n'he a tallar a trossets, com són els carreteros, els moliners, els trapers, els filaders i els ciclistes. I esta és la tràgica història de la nostra Santa Catalina, que ara, demà, este cap de setmana, quan aneu a d'això, sabeu una miqueta
més. Vos recordarem també de tot això.
De tot això, de la seva tràgica vida. Que...
Pues Luis Cabedo, veí del Crist del Calvari, moltes gràcies per haver vingut a haver-nos contat aquestes històries que ens fan somiar, ens traslladen a una altra època i una altra forma de viure.
Pues molt bé, Susana, espero que t'agrade i un altre dia pots posar coses noves.
Ja pots anar maquinant.
Això.
Moltes gràcies.
Ja estem en màquina.
la Fira de Santa Caterina i Amella els productes típics. A Carnisseria Juan Bou t'ofereixen la típica llonganissa de Santa Caterina, a més de les millors carns de la millor qualitat i preu. Encarrega la teua típica llonganissa de Santa Caterina en Carnisseria Juan Bou, al carrer Pietat 52 de Vila-real o al telèfon 964-520271. I si ho preferixes, t'ho porten a casa.
Hola, som el teu equip d'educació ambiental, segur que ja ens coneixes. Hem anat poble a poble per ajudar-te a generar més residus i reciclar bé, però encara tenim moltes coses per contar-te. Si vols saber com estalviar energia i ser més eficient a casa o el teu negoci, també et podem aconsellar. Comunitats energètiques, plaques solars, renovables, no dubtes i pregunta'ns. Compromís ambiental, Diputació de Castelló.
Great Little People llega a Vila-real, de la mano de Adlingua Idiomas. La metodología innovadora de inglés especializada en niños desde un año, donde aprenden jugando en la etapa más importante y continúan desde casa con los proyectos digitales y app educativa. Grupos reducidos y organizados por edades con profesorado formado en educación infantil y certificado en la metodología. No te quedes sin plaza y reserva ya una clase gratis en septiembre llamando a Adlingua 601-382-251. En la calle Sicilia 7, Vila-real. Ven a conocernos a Lingua Idiomas con la metodología Great Little People.
Escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
I el temporal deixa ràfegues de 134 km/h a Xodos i les primeres neus a la comunitat.
Els vents han superat els 130 km/h en la jornada de dilluns. El temporal de vent que va azotar a la província ha deixat ratxes també de 90 km en les Columbretes o Benafigos i 79 en Betxí. A més, els bombers de la Diputació ja han hagut de realitzar fins a 7 serveis relacionats amb el vent amb la red, com la retirada d'arbres en Sant Mateu, en Oropesa, en la P7 i a Cabanes, a més d'incidents en una àrea de plaques solars a Canelo Roig, la caiguda d'un fanal a Vinaròs i un pal de llum a Benicàssim. Afortunadament, cap persona ha resultat ferida. Per altra banda, el temporal de vent continuarà fins a meitat de setmana, amb ràfegues de més de fins a 95 km/h, sobretot en zones altes de muntanya com els Ports o el Maestrat. Tindrà incidència també en l'oscil·lació de temperatures amb diferències de fins a 5 graus d'un dia a altre. A més, hi han caigut les primeres volves de neu a Coratxà, a la Tinança de Benifassà, encara que només de manera testimonial.
El Comitè Autonòmic de Ciutadans en la Comunitat Valenciana, en la seva última reunió, ha proposat una nova sèrie de candidats que encapçalaran la llista de la formació liberal en les pròximes eleccions municipals del 2023. A les províncies de Castelló, en concret, els candidats seran Eduardo del Pozo Querol a Castelló de la Plana i a Vistabella, David Tena Beltrán. I la Diputació donarà 360.000 màscares quirúrgiques a l'hospital que atenen a usuaris de la sanitat pública de la província de Castelló.
D'aquesta manera, la institució provincial dona eixida a les màscares que van quedar en estoc després de les adquisicions que es van realitzar durant la pandèmia. Es donen a raó de 60.000 màscares a cara a centre hospitalari perquè es tracta d'un material que no es pot mantenir emmagatzemat de manera indefinida en tindre data de caducitat.
I el ple de la Diputació de Castelló ha aprovat avui amb el vot del Partit Socialista del País Valencià i Compromís l'adjudicació a l'empresa Vexa per 8 milions d'euros a l'any del nou contracte per a la gestió integral, manteniment, conservació i modernització de la xarxa de carreteres de la institució provincial.
Tindrà una vigència de 2 anys prorrogables anualment per un màxim d'altres 3 anys. Amb aquesta adjudicació, l'actual corporació augmenta un 62% la quantitat contemplada en el contracte que va entrar en vigor en 2010. També s'ha aprovat una declaració institucional en motiu del 25N. Escoltem a José Martí.
En els pressupostos del 2023, la aposta de la Diputació de Castelló per la accessibilitat, per la viabilitat, per la seguretat en les carreteres que són de domini provincial és absoluta. Passarem a ser 8 milions de 4 i algo a a 8, quasi un 60% d'augment del pressupost, perquè considerem que aquest recolzament a l'interior millorant la viabilitat és fonamental en la lluita que duem endavant contra la despoblació i per fer front al repte demogràfic. La millora en les carreteres és sempre molt ben rebuda per la població i nosaltres estarem ahí, en aquests 8 milions des de la Diputació i després també en una ajuda important que hem tingut del Ministeri per a fer front a el que va suposar la tormenta del Filomena i que puja al voltant de 5 milions d'euros, el que farà un total de 13 milions d'inversions de carreteres.
La Diputación de Castellón reafirma su compromiso con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, recuerda la necesidad de continuar avanzando en su desarrollo, así como el especial papel que juegan los ayuntamientos e invita a todas las entidades locales a adherirse a esta declaración. La Diputación de Castellón considera que se debe seguir trabajando en la ruptura del silencio, la sensibilización y concienciación a la ciudadanía del problema estructural de la sociedad que supone la violencia machista. Instamos a mejorar la coordinación continua entre los diversos agentes sociales implicados en la violencia contra las mujeres. Debemos mejorar la respuesta institucional a todos los niveles, evitando el riesgo de victimización secundaria y mejorando la confianza de las víctimas. Demandamos la utilización de todos los recursos que sean necesarios en la asistencia, ayuda y protección de las víctimas, sus hijos e hijas.
I la Biblioteca Universitària del Coneixement de Vila-real acull des d'ahir i avui el Congrés Internacional de Protecció dels Drets de la Infància i l'Adolescència en contextes migratoris, una mirada comparada i aportacions des de la investigació.
La primera tinenta d'alcalde i regidora de Serveis Socials, Sílvia Gómez, ha participat en l'obertura del congrés organitzat per la Càtedra de la Infància i Adolescència de la Universitat Politècnica de València amb la col·laboració de l'Ajuntament de Vila-real i la Conselleria d'Innovació. La regidora ha incidit en el compromís de l'Ajuntament de Vila-real per a vetllar per la protecció dels xiquets i xiquetes i adolescents, de manera especial aquells que es troben en situacions de vulnerabilitat.
I el regidor de Comerç i Turisme, Diego Vila, s'ha reunit durant aquests dies amb els responsables dels departaments de serveis públics, policia local i protecció civil per tal de coordinar el dispositiu de seguretat per a la celebració de la Fira de Santa Caterina a la ciutat de Vila-real.
L'esdeveniment declarat Festa d'Interès Turístic Autonòmic se celebrarà el pròxim diumenge 27 de novembre i comptarà amb 225 punts de venda repartits pels carrers de la ciutat. Els departaments municipals han dissenyat les mesures per a garantir la seguretat de venedors i públic que visite la fira.
I la Biblioteca Municipal d'Onda rep el guardó per la seva valuosa labor en el foment de la lectura.
El guardó otorgat per la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport reconeix la seva valor en labor en el foment de la lectura. Per la seva variada programació, amb tallers per a totes les edats i el treball de dinamització cultural són les raons d'aquest reconeixement.
I també Onda acollirà al febrer el Consell de Govern de la Xarxa per l'Agenda 2030 de la FEM.
Així és. Es tracta d'un organisme que agrupa prop de 500 ajuntaments i administracions supramunicipals de tota Espanya compromesos a implementar els objectius de desenvolupament sostenible de l'Agenda 2030 de manera transversal en les seues polítiques públiques. Així, en la passada Assemblea de Barcelona es va decidir que Onda siga seu del màxim òrgan de govern de la Xarxa, després de presentar la candidatura de l'alcaldessa Carmina Ballester. Escoltem a l'alcaldessa d'Onda, Carmina Ballester.
Importante para Onda que el máximo órgano de gobierno de la Agenda 2030 nos haya elegido para seguir trabajando por la sostenibilidad. Les vamos a mostrar el trabajo que estamos haciendo por dejar una Onda mejor a nuestros hijos, así como el compromiso e implicación de toda la ciudadanía por este reto.
Música. Més de 400 persones pendents del juici a Castelló contra el Productos Florida per regularitzar la seva situació laboral.
L'empresa Productos Florida, situada al Masora, afronta el judici que neix d'una demanda de la Tresoreria de la Seguretat Social per a convalidar una resolució de la Inspecció de Treball. Aquest procés manté en suspensió a més de 400 persones que en algun moment han prestat els seus serveis a aquesta corporació i que fa més de 5 anys que esperen que es regularitzi la seva situació laboral. Aquest judici d'ofici, que ha estat posposat en diverses ocasions, tindrà lloc el dijous que ve 24 de novembre a la Ciutat de Justícia de Castelló, on s'ha convocat a les 9 hores del matí una concentració de persones afectades, les quals compten amb el suport i assessorament de CNT, l'únic sindicat amb implantació suficient en aquest col·lectiu professional i personal en el procediment. El cas parteix d'una inspecció de treball realitzada en 2017 a totes les empreses de l'estat espanyol en les quals operava Servicarne, una cooperativa de treball associat. Es va determinar que els seus treballadors i treballadores eren falsos autònoms, per la qual cosa havien d'enquadrar-se en el règim general com a treballadors per compte aliè de les empreses en les quals presten serveis com a Productes Florida.
I la Guàrdia Civil ha detingut a dues persones que transportaven droga en els seus vehicles a la província de Castelló.
Dins dels serveis que la Guàrdia Civil va desenvolupant de vigilància de les costes, ports i aeroports i de les vies de comunicació per evitar el tràfic de drogues, ha confiscat 12 grams d'heroïna i 12 grams de cocaïna, a més de diners fraccionats en bitllets. La primera actuació va tindre el seu origen quan els Guàrdies Civils van donar l'alta a un vehicle durant la realització d'un control preventiu de seguretat ciutadana i van trobar en la bolsa de l'ocupant la droga. Després d'examinar l'efecte van comprovar que podria tractar-se de cocaïna i heroïna, confirmant aquest estrès la presumpta autora. La mateixa es trobava a l'interior de la bolsa de mà, disposant de 23 bossetes d'heroïna, de cocaïna, preparades per a la seva venda, a més d'una bàscula i 550 euros. Com a resultat, l'actuació es va saltar amb la defensa de la tendència d'una dona de 57 anys com a presumpta autora d'un delicte contra la salut pública.
I el síndic de Greuja admet a tràmit una queixa del CESIP contra l'Ajuntament d'Almassora per negar-se a negociar els horaris de la policia local per a regular els treballadors sotmesos a treballs per torns.
Una situació d'inactivitat que, segons reconeix el propi síndic de Greuges, podria afectar el dret a una bona administració en relació amb el dret a una resposta expressa, dictada i notificada en termini per l'òrgan competent, congruent i justificada. Per això, el defensor del poble valencià ha donat a l'Ajuntament d'Almassora un termini d'un mes per a emetre un informe sobre aquest tema i donar una resposta clara a aquesta demanda. Escoltem a Gerard Cubells, delegat del CESIF a l'Ajuntament d'Almassora.
Desde CESIF llevamos tiempo pidiendo de manera reiterada al Ayuntamiento de Almazora que inicie negociaciones para aplicar a los trabajadores de servicios de emergencias y seguridad los índices correctores que establece la normativa europea. Estamos hablando de un derecho que tienen reconocidas la Policía Nacional, la Guardia Civil y otras policías locales de la Comunidad Valenciana como Valencia, Villarreal o Peñíscola. Sin embargo, por parte del Ayuntamiento de Almazora no hemos obtenido ninguna respuesta al respecto. Una situación de silencio e inactividad que, según reconoce el propio síndic de Greuches, podría afectar al derecho a una buena administración. Desde el sindicato CESIF pedimos que se considere nuestra propuesta y se inicie una negociación al respecto, ya que la no aplicación de estos índices correctores discrimina a los trabajadores sometidos a nocturnidades y festividades respecto a los que no lo están.
I una moció en defensa del parany impulsada per Vox a l'Ajuntament de Vila-real suscita polèmica. La proposta basada en les reivindicacions del col·lectiu de paranyers a Paval fa referència al País Valencià denominació que el partit polític rebutja, com és per tots sabuts. Des de Compromís, la diputada autonòmica Mònica Álvaro s'ha pres a broma l'assumpte i ha manifestat en Twitter visca el País Valencià. El president de Pronostrum Castelló, David Martí Pons, ha fet una crítica bastant més feroç. Escoltem a David Martí.
Nosaltres estem en contra de tot això com a País Valencià i jo sempre he sabut que hi ha gent que és independentista dins de Vox i és un niu de rates i aquest partit, així en Villarreal, tres quarts del mateix i no n'hi ha volta de fulla, és una cosa que està clar. Si estan rectificant aquesta gent ara és perquè des de dalt els estan dient que rectifiquen per la pressió social que pugui haver després en el moment que això se vesca. Això és una traïció a la ciutadania de Villarreal, de Castelló i de València. Aquesta gent ja se va ajuntant en Ramon, el director, president, com vulguin dir-ho, de la UBL, que va ficar esta plana. l'Acadèmia que canvia la gramàtica valenciana a la catalana, ja s'ajunten en ells. O sigui, per més que rectifiquen, ja venen de... ja tenen antecedents d'altres coses respecte al tema independentista. I Vox Villarreal a dia d'avui és un partit independentista.
Per altra banda, hem parlat amb Irene Herrero, portaveu de Vox a l'Ajuntament de Vila-real, que ha donat la seva versió i ha assegurat que el País Valencià és inexistent.
En nuestra moción en defensa del parany, por un error de transcripción, ya que la moción está basada en las reivindicaciones de Apaval, se hacía referencia al inexistente País Valencià, por lo que se ha corregido por el término legal de Comunidad Valenciana. Muchas gracias.
Estás escoltant la 92.2 de la freqüència modulada.
¿Quieres envejecer de forma saludable? En Clínica Doctor Rojo son expertos en medicina estética, medicina antienvejecimiento y longevidad. Ven y descubre cómo te pueden ayudar a detener y atenuar el avance de las enfermedades derivadas de la edad. Con Clínica Doctor Rojo, estar bien por dentro para estar bien por fuera. Los encontrará en Pérez Bayer 1B de Vila-real.
Siempre has soñado en cambiarte la cocina. Ahora es tu momento. En Big Mater Arbo encontrarás la cocina de tus sueños. Atención personalizada, 15 años de garantía, cocinas de gran calidad y financiación a tu medida. No esperes. Ahora es tu momento.
Big Mater Arbo, en Avenida Pío 1255, Vila-real.
¿Harto de compartir almohada con las ovejitas? Porque no es suficiente dormir, nuestro cuerpo necesita descansar. Tot Descans, en Avenida Francia 6 de Vila-real.
Real Export Cooperativa Vila-real. Real Export, el valor de la experiencia, el compromiso cooperativo y la cultura agrícola con la máxima garantía de calidad. Real Export, estamos en Camino Cedre sin número de Vila-real.
El 25 de noviembre la Cámara de Comercio de Castellón celebrará su 120 aniversario y entregará sus premios 2021. En la categoría de exportación recaerá en Direxport, Cooperativa Agrícola de Benicarlo, Beniort, Mácer, Mielso y Peronda Group. En turismo, la Escudella Vilafranca y Biunatura. El galardón Accor recaerá en Cermer y la empresa centenaria Pescados y Mariscos Sazón. Los premios están patrocinados por Banco Sabadell. Cámara de Castellón, más de 120 años al lado de las empresas.
I ara anem a parlar amb Miguel Ángel. Ell és el portaveu de la plataforma de transportistes de Vila-real. Recorden que ja fa un temps estan demanant i se parquin per a poder tindre a bon segur els seus vehicles i no ser víctimes de robatoris. També ens agradaria preguntar-li com es troba una de les persones afectades de l'últim robatori que va haure així a un dels transportistes que està empadronat en la ciutat de Vila-real. Buenos días, Miguel Ángel.
Hola, buenos días.
En el orden que usted quiera, ¿cómo tienen el parking en estos momentos? ¿Si se han avanzado en negociaciones? ¿Y cómo se encuentra la señora a la que agredieron unas personas cuando intentaban robar combustible en el camión que era propiedad de ella y de su marido?
El orden es indiferente porque al final estamos fastidiados de una manera u otra. El tema de la señora, que es lo que más nos preocupa a todos los compañeros, tiene secuelas, está de baja. Sabemos que esa persona estaba trabajando. Ahora ya no sabemos.
Mire, es que tenemos problemas para oírlo. No sé si tiene falta de cobertura.
¿Cuál es falta de cobertura por el manos libres o
sí,
sea por falta de cobertura ciudad y
mire, si quiere cortamos un momento y se busca usted un sitio más adecuado y así oímos bien la entrevista, ¿le parece?
De acuerdo, perfecto.
Tornem a donar pas a veure si ara n'estés se sent millor. Miguel Ángel.
Hola.
Hola, a ver si ahora se puede ver mejor. Nos estaba diciendo que esta señora, la que fue agredida, pues tiene secuelas, no puede trabajar.
Exacto. Sigue estando de baja. Uh-huh. Aunque tuvimos mucha suerte de que el vehículo entero no fue sustraído, pero dentro de esa suerte siempre hay detrás. Uh-huh. Esa es una. Uh-huh. Estamos todos, pues, mal, uh-huh, cabreados, cansados, sobre todo muy cansados.
Uh-huh. Y en cuanto al parking, ¿les han avanzado algo? ¿Les han dicho si ya hay algo en que pueden ofrecerles?
Pues, por el tema del parking, vamos hablando de mes en mes, porque ya parece que esto es como si tuviéramos la regla. Uh-huh. Y tardamos un mes y porque damos nosotros el paso a ver y a informarnos de cómo está la situación. La última vez, que creo que fue hace mes y medio, prácticamente 2 meses, sí, el 3 de octubre, a partir de ahí, pues había supuestamente, o hay supuestamente, terreno, que son 3 2 particulares y un banco. Uh-huh. La última conversación que tenemos es que el banco, junto con los propietarios, han dado el visto bueno, pero los papeles de palacio van despacio.
Uh-huh. ¿Y no le han dicho ninguna fecha aproximada?
Nada, sí que nos aconsejan a constituir, nos asesorarán a constituir como antiguamente había, ¿no? Lo que se llamaba una asociación de transportistas de Villarreal.
Sí.
Eso ya hubo en su momento, y salió la cosa como salió. Uh-huh. Aquí no vamos a hacer, aunque se le preguntará a todos, si decisión de todos se tomará, situación para que pase lo mismo que ya hace tiempo atrás, no lo veo acuerdo.
Entonces, para resumir, para que la gente lo entienda, así tienen un terreno, lo único que uno de los propietarios es el banco, y entonces es, supongo que es la parte más difícil. Pero lo que les han propuesto es que hagan una asociación de sí, transportistas, y el fin de hacer esa asociación de transportistas, ¿para qué es?
No sé. Si ya hubo una antiguamente, y no salió bien, porque al final estamos igual que antes, ¿por qué proponer otra vez lo mismo?
Sí, porque censados, el censo que le pidieron a usted y que usted posteriormente se lo entregó, es decir, censados, sí que están. Es decir, usted ha aportado una cantidad de camiones, o sea, de personas autónomas que trabajan de conductores con camión propio al ayuntamiento, y el ayuntamiento sabe los que hay, ¿no?
Exacto, sí. En su momento se nos pidió un censo estimado, y el censo estimado se le ofreció. Uh-huh. Tenemos entre los 80 a 100 vehículos. Y seguimos igual. Es que no entendemos. Ya nos da la sensación de que quieran meternos en la propaganda para las próximas elecciones y aconsejarnos en que montemos una asociación. Y nosotros, cada uno votará en su momento a quien tenga que votar. Yo creo que eso no se les ha quedado claro a nadie. Uh-huh. Nosotros, individualmente, cada uno votará lo que crea conveniente. No como un grupo o una plataforma y vamos a ir a apoyar a un partido o a otro. No. Sí que es verdad que tenemos que dar muchas gracias a la señora o señorita María Fajardo.
Sí.
Uh-huh. Muchísimas. Porque si no hubiese sido gracias a esa persona, ya como persona que se ha involucrado y está ahí, yo creo que esto hace más tiempo que si hubiese estado igual que ahora también.
Uh-huh. Sí.
No lo entendemos.
Sí. Entiendo que usted me está diciendo, bueno, al fin y al cabo, la labor de los políticos es esa, es buscar soluciones. Es decir, aparte, cada uno puede tener sus ideas políticas, pero tiene que reconocer la buena labor de alguien cuando la hace.
Es que de eso estamos nosotros de momento contentos, porque esa señora, la señorita, ya digo otra vez, se está involucrando, se está dejando la piel, está intentando que salga todo para adelante, lo mejor posible. Y por otros lados, sí, nosotros se lo apoyamos, ya está.
Yeah.
Y por el partido que está en el poder, uh-huh, estamos intentando solucionando, hemos encontrado una solución antes de un pleno. Se acaba el pleno, salen del pleno, no digas nada a tus compañeros que esta solución se ha vuelto para atrás. Pues, ¿qué hacemos? ¿Paso para adelante, dos para atrás?
Ya.
Uh-huh. Ahora tenemos eso. Supuestamente, papeles, no hemos visto ninguno.
Uh-huh.
Es más, es que el señor alcalde todavía no ha dicho citarlos y que vengan. Yo no sé, bueno, estará ocupado con lo del barrio, con el alcalde al barrio, imagino.
Uh-huh.
Es que no lo entendemos.
¿A usted le gustaría que le recibiera él personalmente o al menos que él mismo dijera públicamente o se comprometiera públicamente con ustedes?
Yo creo que ya se comprometió cuando dijo que había entre 8, 9 o 10 lugares que se están barajando y mirando todos. Yo creo, a nosotros no nos hace falta, y a mí aún menos, una reunión con el señor alcalde. Lo que tiene que hacer el señor alcalde es preocuparse de verdad por los vecinos. Es lo que tiene que hacer. Y no siempre sacar lo mismo, que al final parece que ya que se hacen apuestas, la expresión de la deuda que heredemos. Siempre tiene eso el señor alcalde, la deuda que heredemos y no podemos hacer nada. Pues depende para qué. Depende para qué. Porque ahora con estos días de lluvia, uno pasa por el CEM, que está terminado o está de maravilla, y hay un barrizal y un parking impresionante.
Uh-huh.
Yo creo que el señor alcalde debería de mirar a la población por igual.
¿Ustedes sienten que no les está dando el lugar que tienen? O al menos, porque a todo esto usted habla con el concejal que tiene su área, el área que usted lleva, y cree que el concejal no está haciendo bien el trabajo que tiene que hacer.
nosotros no decimos si el concejal lo hace bien o lo hace mal. Posiblemente el hombre pueda hacerlo bien, pero alguien le diga, para, no. Entonces yo a ese hombre no lo puedo decir si lo está haciendo bien o mal. Me imagino que para estar donde está, tendrá una experiencia, un cargo, unos estudios para poder hacer las cosas. Sí, yo, si dicen, usted hace bien su faena, yo creo que sí, podré fallar, igual que todos, pero con mi experiencia y con los kilómetros que hacemos al año, que prácticamente son dos vueltas al mundo, podemos ver muchas cosas e intentar mejorar en otras, ya con lo que hay. Y no puedo decir que ese hombre no se esté implicando o se implique más y no lo dejen. Eso a la vista está.
Pues Miguel Ángel, seguiremos intentando que nos contesten, aunque sea nosotros, al menos nosotros intentaremos contactar con el concejal y ver en qué punto se encuentra. Miguel Ángel, portavoz de la plataforma.
Eso, en los papeles del palacio que van despacio, parece ser. Pero a ver si van a ir tan despacio esos papeles, que van a querer llegar a las municipales. Y nosotros no vamos dentro de ninguna cartera de ningún partido. Cada uno votará al que crea conveniente. Aún así, vuelvo a recalcar otra vez. Gracias a la señora o señorita María Fajardo. Gracias.
Pues Miguel Ángel, portavoz de la plataforma de afectados por el no parking de los transportistas, de los transportistas de Villarreal. Muchas gracias.
Gracias por un nuevo lema.
Necessite trobar una impremta de confiança, bona qualitat i, per supost, bon preu. On podria anar?
Sense dubte, a Canós Impressors. Si vols una impremta de confiança, la trobaràs al carrer Sant Mateu 20 de Villarreal.
Canós Impressors, la millor impressió.
¿Tienes empresa y necesitas ropa laboral? Viste a tus trabajadores en Serigrafías Libra. Tenemos todo lo que necesitas. En Serigrafías Libra, todo tipo de prenda laboral, zapatos, bordados, vinilos, serigrafías, detalles para publicidad, uniformes personalizados. Serigrafías Libra, visítanos en carretera Onda Villarreal, kilómetro 5,5. www.serigrafiaslibra.com.
Miren, el 7 d'octubre entrava en vigor la llei de el solo sí és sí, una llei que implica que tot acte sexual sense consentiment express seria considerat una violació. Aquesta norma és la garantia integral de la llibertat sexual, eliminava la distinció entre agressió sexual i abús. Avui hem sabut que la Fiscalia estableix que no es revisarà les penes que s'enmarquen en la llei del només sí és sí. És el fiscal general de l'Estat, Álvaro García Ortiz, qui ha dictat un decret perquè els fiscals donen una resposta uniforme a les revisions de condemnes fermes suscitades per l'entrada en vigor de la coneguda com la llei del només sí és sí, establint que no es modificarà quan la pena imposada puga dictar-se amb el nou marc penal. D'aquesta manera, la revisió només procedirà quan la pena imposada excedisca en abstracte aquella que correspondria imposar en aplicació dels preceptes de la nova legislació penal. És a dir, cada procediment haurà de ser analitzat individualment, fugint d'automatismes que impedisquen valorar les circumstàncies concurrents en cada cas. La Fiscalia ha deixat clar en aquest decret d'obligat compliment per als fiscals. Miren, jo per a parlar d'aquest tema vull que sigui una persona entesa en la matèria, per això ens acompanya Gemma Ferreres. Ella és regidora del Partit Popular en l'Ajuntament de Vila-real i advocada experta en violència de gènere. Molt bon dia, Gemma.
Molt bon dia, Susana.
Què li pareix a vostè tot això?
La veritat és que un despropòsit, no? És un despropòsit, jo crec que des del principi. Anem a deixar-nos en un principi d'idees polítiques i tal. Quan algú té en la ment, quan entra a governar, de que té que deixar la seva semilla, no? El seu reflexe en el seu pas per el govern, coste el que coste, i coste a qui coste, anem malament. És una llei que està creada, està feta des de cap consentiment, des de cap no han mirat, no s'han reunit, sí, s'hauran reunit en associacions, i això no ho discutisc, però no han demanat o no han fet cas als informes dels experts, que sí que els han donat, que sí que els han fet, i ara tenim el resultat que tenim. Quan me vinc a referir als experts, parlo en este cas concret de la llei al Consell General del Poder Judicial. Jo vull pensar que en tots els assessors que té la ministra d'Igualtat, Irene Montero, en el seu ministeri, hauran fet alguna cosa, però han donat a entendre o han pogut comprovar que poquet coneixen de la matèria o dels principis de l'ordenament jurídic de l'Estat espanyol, no? Que són els que es governen.
Sin embargo, la ministra ahir fijava un tuit dient que per fi s'unifiquen criteris per aplicar adequadament la llei del solo sí es sí. Se reafirma la jurisprudència consolidada de revisió sin automatismo i observant el Código Penal completo. La llei solo del sí es sí és sòlida i sirve per a proteger els drets de les dones. És a dir, després de lo que s'ha dictat, ella se reafirma en que aquesta llei està ben feta.
És que jo crec que és un gran error. El que passa que jo no conec personalment a Irene Montero, però crec que és el no fer marxa arrere perquè no se donen compte de que ho he fet malament. I sa llei, tota persona, ja no en el tema dels articles que reforma del Codi Penal. Si tu te fiques a mirar tot l'articulat, totes els drets que dona a la dona ja els estem aplicant. És lamentable que parle de centre 24 hores, d'equips multidisciplinars especialitzats, de psicòleg, treballadors socials, lletrats, quan això ja estan, no se pot admitir que diga que dona un plaç, això ho diu en una disposició final, que dona un plaç d'un any per a que se modifique la llei d'assistència jurídica gratuïta per a que tota dona víctima d'una agressió sexual tinga el dret a l'advocat d'ofici. Senyora ministra, ja s'està fent això. Degut al conveni d'Estambul, firmat i ratificat en Espanya, tota persona que és assegut víctima d'una agressió sexual pot anar des del moment que va interposar una denúncia a comissaria o al quartel de la Guàrdia Civil i dir que vol lletrat d'ofici. I té lletrat d'ofici gratuït. Ells se fiquen a legislar, no han pensat, jo crec que realment no han pensat en la víctima, perquè en aquests moments jo conec, per desgràcia, diverses víctimes d'agressió sexual i no voldria estar en la seva pell. Pensar que el seu agressor, que està complint condena, va a demanar la revisió, i és que la pot demanar. Per què? Perquè no han fet una disposició transitòria, que és la que marca qui pot o on se pot revisar una condena. No m'estic inventant res, ahir crec que llegia en premsa que en la Fiscalia en Castelló hi ha ja 4 o 5 casos que han demanat la revisió. La setmana passada, el divendres o aixina, un periòdic provincial, en titular en portà, dia que un dels agressors d'una violació que va haver en la localitat propera de Burriana va a demanar la seva revisió.
Sí, el que passa és que els titulars són molt sofrits, vostè ja ho sap, i el que volen és tindre molta venda, no? I s'ha dit que sí que és veritat que tots els que demanen la revisió, a tots això se mirarà molt en lupa. El que també apuntava la ministra era el fet de que els jutges, i vostè com a abogada ho sabrà, interpreten la llei baix el seu punt de vista, és a dir, una mateixa cas en funció del jutge que toca, s'interpreta d'una manera o d'altra, no?
Sí, però a l'hora de l'aplicar la llei, la pena és la pena que n'hi ha, i el que no n'hi ha que deixar d'entendre, la gent té que saber que així s'han rebaixat les penes, i és que no m'ho estic inventant, ni jo ni qualsevol persona que diga lo contrari. Les penes s'han rebaixat. El motiu, jo no ho sé, ells han llevat d'esta reforma l'abús sexual. Al llevar l'abús sexual, que era el tipus més baixet, el de l'agressió sexual l'han tingut que baixar, perquè si no n'hi havia penes molt escandaloses.
I vostè com a abogat considera que, perquè clar, jo me costa creure que una ministra busque fer una llei que perjudique, és dir, què ha passat? Que s'ha enganyat?
Jo no sé si s'ha enganyat o no. Jo crec que este ministeri ens està acostumat a legislar o a donar opinions basades en les ideologies, que és el que t'he dit abans.
Però si el que defensa són les dones...
Però és que si te llitges la llei, de veres que diu que no, perquè ella parla tot el rato de no victimitzar, i és que està victimitzant a les dones en aquests moments.
Uh-huh. Vostè pensa que els jutges, o que n'hi ha un percentatge de jutges homes machistes... Perdó, la pregunta seria, hi ha més percentatge de jutges machistes que no machistes?
Jo te puc dir, jo duc 22 anys en el treball i jo no m'he trobat a ningú, i t'ho dic de veritat, i he estat en tres partits judicials, que a mi m'ha donat una idea en la sentència seua de que siga machista. Jo crec que al contrari, inclús xutxes que sé que d'ideologies són a lo millor més properes a la meua que no a la de la ministra, i tenen molt clar. Jo, hi ha un xutxe que a mi sempre m'ha dit que no és no, i és de veres. O sigui, jo aquesta persona i és més propera a mi. Jo crec que aquesta persona serà incapaç, i en este cas no fica sentències del penal perquè està en un juzgat d'instrucció d'un altre lloc. Però crec que seria incapaç de ficar una sentència, com ella ha dit, Fatxa. És que tu no pots atacar a persones que han estudiat, que saben d'aplicació de llei, no pots atacar-les d'aquesta manera, simplement per salvar-te tu.
Ella el que més que posar en tela de juit el fet de que hagin estudiat, el que els recomanava és que se llegueren la llei ben llegida.
Sí, no? Sí, clar, tu la llei te la pots llegir, però si a tu l'article te diu que, per exemple, el delicte d'agressió sexual, que abans el tipus genèric era la pena de 1 a 5 anys, sí, i en aquests moments és de 1 a 4 anys, tu has llevat un any de pena. O sea, és que no n'hi ha més. Si un jutge vol aplicar la màxima pena a un cas d'agressió sexual, tindrà que ficar 4, no podrà ficar-ne 5 que tenia abans. O sea, el que n'hi ha, però és el que te diuen abans. Ni ells s'aclarissen, perquè, per una part, la ministra María Jesús Montero la setmana passada va dir que n'hi havia que revisar-la. El Partit Socialista, com a partit, ha dit que possiblement hi ha que mirar-la. El president del govern ni està ni se l'espera. No està ni en Espanya. I Irene Montero ha dit que no n'hi ha que revisar-la. És que ni el govern va una.
Sí, el que passa és que la va votar més d'un partit, és dir, van ser diversos partits que es van donar i se van d'alguna manera recolzar, d'alguna manera no, van votar a favor. D'eixa llei. Sí. És dir, ara no val allò de jo no la veo bien, perquè la van votar en aquest moment a favor.
Clar.
Què li pareix a vostè ahir, i si vol se pronuncia així o no, que un dels diputats nacionals li diguera inútil a la ministra?
No ho he sentit, però no me pareix de rebut. Abans de tot, el primer que hem de tindre en compte, te dediques a la política, al nivell que te dediques, és no mai insultar. Jo crec que en el diàleg, i crec que és viable, i és, jo seria incapaç d'insultar a un company meu de corporació, siga del partit que siga.
I per una altra banda, vostè veu que això té solució, encara, me refereixo jo, la solució està en reformar la llei o estaria en aplicar-la de la manera que diu la ministra Montero?
A veure, jo és que crec que el problema, així, el tenim, i ho dic de veres, no com els casos que passen, i esperem que no en passi cap i que siguen molt poquets, cas nou a partir de que ha entrat en vigor aquesta llei. Vale? Això és el que n'hi ha, i això és com quan se va modificar el Codi Penal en l'any 95, o després en reforma en el 2015, que n'hi ha moltes coses que van eixir del Codi Penal, això està ahí i ja està. Jo crec que el problema d'aquesta llei és perquè no ha pensat en els casos que se tenen que revisar. I és que la llei te dona la possibilitat. Ahí ve el problema. Perquè tu me preguntes, ¿se deuria revisar? Jo crec que algo tendríem que fer.
Quan és una llei, per exemple, i se posa en pràctica, se dona en compte que n'hi ha diverses vies que se poden aplicar en la mateixa llei. Per tant, no és la primera volta que una llei ha anat modificant-se.
Clar, és que tu pots modificar una llei, per supost, i això està claríssim. Però així el fallo ha vingut en que ells no han pensat en la disposició transitòria, que són, en Espanya tenim, per l'article 2.2 del Codi Penal, el principi d'indubio pro reo. Davant de dos lleis tenim que aplicar la més favorable al reo. I normalment se fica com, quines sentències dictades i que inclús estiguen complint ja se poden modificar. I en aquest cas no diu res. En aquest cas no n'hi ha disposició transitòria. Aleshores, a no dir res, totes les sentències se poden modificar. I el govern, en premsa que ha sigut esta setmana i que han sigut publicacions, tenen ja superclar que se produiran moltes escarcel·lacions. Clar, si reformem la llei i fiquem una disposició transitòria, que jo ara mateix adubte que se poguera fer, què fem en aquestes persones que ja han sigut de la presó? És que se'ls ha aplicat una llei que era més favorable. La pròxima llei serà més desfavorable, no se'ls podrà aplicar, estaran fora de presó. I sa víctima, jo crec que ahir vaig llegir que un padastre que havia abusat de la fillastra havia eixit ja de presó. Com se pot pensar, sentir esa persona?
També algo que me pregunte, i ja que la tinga vostè davant, m'agradaria que vostè me diguera, s'està fent un mal ús de la llei de la violència de gènere?
No, jo no crec. No crec. Te referixes per part de qui? Dels juzgats, de víctimes? No. No. Jo crec que, per desgràcia, jo no he vist números mai de denúncies falses i jo, tota persona que parla en ella, crec en el que te conten que seria incapaç d'inventar-se esa història. Que n'hi han dones que sofreixen el maltracte i no el conten? Sí. A mi en el tema de la violència de gènere el que me preocupa, i ho dic sempre, és la joventut. Han passat de la generació nostra, de 40, 50, 35, 50, que teníem molt clar el que teníem o que devíem acceptar i no acceptar en una relació, i la joventut avui en dia veu coses normals que no són normals. I a mi és el que me preocupa.
Pues Gemma Ferreres, moltes gràcies, regidora del Partit Popular de l'Ajuntament de Vila-real, per haver-nos aclarit aquest tema.
Moltíssimes gràcies a vosaltres.
I demà ens retrobem una altra volta a les 12 del migdia, dues horetes en tots vostès, i ara no se'n vagin perquè entra el meu company Javi Mata.